Ens acompanya el penedesenc Joan Rovira, excursionista, membre del grup de treball de Transhumància i Camins Ramaders i del Centre Excursionista del Penedès, i un apassionat divulgador que ens ha acompanyat uns quants estius a Ràdio Vilafranca. Rovira és coautor del llibre Els camins de la transhumància, 20 itineraris de senderisme amb històries i costums, editat per Cossetània, que divendres 27 de març es presentarà al CEP. Joan, ben tornat a Ràdio Vilafranca.
Hola, molt bon dia.
El Joan Rovira ha acompanyat ramaders en els seus desplaçaments estacionals per Catalunya, per Aragó, per Navarra, pel País Valencià. És, com dèiem, membre del grup de treball de Transhumància i Camins Ramaders. Què t'enganxa tant d'aquesta antiga pràctica?
Ostres, és una... em fas dir una contesta que és complicada, no? Bé, jo primer penso o crec que una de les meves... diguem-ne, inicials interès per aquest tema és que forma part de la meva vida, diguem-ne, de gaudir, no? Que és anar a passejar, anar a caminar, és anar a fer rutes, no? És, bé, allò és poder donar tomb per la natura, no? I és clar, el que comporta aquests els camins de transhumància és que no són rutes de 2 quilòmetres, de 3 o de 4, no? És que, és clar, aquests camins travessen tot el territori de punta a punta, no? Des de les altes comes del Pirineu fins a la sorra de la platja, no? I bé, aquí li trobo el gran què, la meva gran motivació, no? Que després, a darrere seu, es van despertar moltes més altres coses, no?
Quantes vegades has sortit amb el ramat a fer aquests antics camins de transhumància?
Bé, com...
El ramat que no és teu, amb el pastor, evidentment.
Ah, no, esclar.
Però acompanyant el pastor, el seu gos, el ramat...
Sí, bé, he acompanyat a molts pastors, a molts llocs, no? Com tu deies, no? De l'Aragó, del País Valencià, d'aquí de casa nostra.
Perquè a vegades, camí de Marina.
El camí ramader de Marina, no? El que passa que no... A vegades pensem que un ramat de l'Aragó es queda a l'Aragó, no? A vegades la transhumància és una activitat que no té fronteres, no? I bé, ramats de l'Aragó doncs passen aquí a Catalunya, o antigament, abans de la Primera Guerra Mundial, era molt normal que ramats de la Catalunya Nord baixessin cap aquí al Tarragonès i el Penedès, no? Però bé, avui en dia són activitats que per la nostra... diguem-ne, món econòmic, doncs sembla que vagin a la baixa o estiguin a punt de desaparèixer. Jo tenia un amic meu que sempre anàvem junts a fer coses d'aquestes, bueno, acompanyar els pastors, a donar-los suport, al cap i la fi, doncs, a gaudir de tot un desplaçament, sempre em deia, t'hi has fixat que som els darrers notaris d'aquesta activitat mil·lenària?
El llibre, Els camins de la transhumància, està escrit a 4 mans amb el Jordi Bastard, oi? Que no ens
ha
pogut acompanyar.
Avui el Jordi, perquè viu al Maresme, perquè tenia altres entrebancs que la vida ens posa, doncs no ha pogut vindre i bé, m'ha dit que es disculpa, no?
El llibre són bàsicament rutes, itineraris, però també hi ha una mica d'història, de costums, de fires ramaderes, de l'ofici de pastor...
Sí, bé, el que intenta aquest llibre no solament és explicar d'anar d'un lloc cap a l'altre, sinó que a mi el que m'agrada no és caminar perquè sí, sinó és que trobar-li un perquè, no? I cada recorregut, doncs, intentem donar-li un perquè, no? I per això us expliquem un munt de costums, del perquè, com tu deies, de les fires ramaderes, de les famílies transhumants, de les religions, bé, de tot un ventall de temes que venen associats a, diguem-ne, a aquesta gran activitat que, bé, que ens haurien de remuntar en el neolític, haurien d'anar cap a 5.000 anys enrere per tal de trobar els orígens quan l'home és capaç de socialitzar els grans ungulats, no? Imagina't, jo crec que hi ha pocs oficis dins la humanitat que no sigui tan antic com el de ser de pastor, no?
Els 20 camins de transhumància, aquests 20 itineraris que proposeu amb mapes, amb guies pràctiques, són practicables, són accessibles avui en dia en aquest món modern nostre tan complex?
Bé, és interessant aquesta pregunta perquè, malauradament, les diferents associacions que estem per al tema de la recerca i de la divulgació d'aquest patrimoni, ens trobem que tota aquesta gran xarxa pecuària, malauradament, entre l'administració, entre pagesos, que no tots són iguals, però n'hi ha que es dediquen a dilapidar tot aquest patrimoni, tallar-los, a fer-los desaparèixer, doncs el que vam dir en aquest treball és que haurien de ser itineraris fàcils de seguir, que fossin marcats i que, a més, tinguessin un interès, diguem-ne, natural i paisatgístic, i, a més, que tinguessin un per què, no? Perquè cada itinerari té un per què el fem, no?
Per explicar com són aquests itineraris que hi trobareu, n'agafem un, si et sembla, per exemple, escombro cap a casa, agafo l'itinerari 8 que proposeu, que és justament forma part del camí ramader de Marina i transcorre entre Torrelletes, Casalta, la Talaia i Vilanova i la Geltrú, per tant, bàsicament al Penedès i acaba al Garraf. Què hi trobem? Què ens diu la guia pràctica? Quina proposta fas? I això servirà per tots els altres itineraris.
Bé, nosaltres, primer de tot, el que intentem és aquests itineraris repartir-los per tot el que seria, diguem-ne, doncs, el que seria Catalunya, no? En aquest itinerari que agafem aquí al Penedès, la major part seguim la carrerada reial de la Cerdanya, que és un dels camins més antics que trobem aquí a casa nostra, perquè hi ha el cartulari de Poblet i ja explica que la carrerada de les Seguioles, que seria aquí al cantó de Vinyonet, doncs ja, imagina't, des de l'any 1055 que ja surt reflectit, no? Bé, de què parlem?
Comença amb una guia pràctica, no?
Sí.
Amb les dades bàsiques per fer-lo.
Sí, per poder-los accedir, on t'arribes, on te surts, on t'arribes.
Distància, desnivell.
Distància, desnivell.
Llocs d'interès pel camí.
Exactament. Però bé, aquest, el tema que nosaltres parlem, és de les cases d'hivernada, no? Diguem-ne, la transhumància no és una activitat que es faci a la babalà, no? Sempre és una cosa que està ben estructurada, està ben pensada, i bé, hem de pensar que encara que avui en dia, després de 50 o 60 anys que s'ha perdut aquestes baixades que feien els pastors, sobretot de la vall de Toses, de la vall del Rigard, de Castellar de Nuc, doncs aquí baixaven 20 o 30 ramats de tota aquesta zona, no? I bé, una de les coses bàsiques era la casa d'hivernada. Era el lloc on, a partir d'aquell punt, doncs, estructuraven tota la seva estada hivernal. No? Totes les grans cases de pagès d'aquí del Penedès, si els hi preguntéssim, moltes et dirien que tenien el quarto del pastor. I bé, vull dir, una gran, imagina't, una gran hisenda que té diferents masies i diferents propietats, a partir d'allí, doncs, cada dia o cada setmana, o depenent de la càrrega ramadera que hi havia aquell any, doncs anaven a aquella casa, si estaven una setmana, o si estaven 15 dies, o si estaven els dies que dongués, diguem-ne, a l'arbei que hi havia aquell any. Com pagaven aquesta manutenció que estaven allà? A través de les femtes, vull dir-te, les bèsties caguen.
Arrobaven els camps.
Sí, esclar, era una manera, doncs, abans que hi haguessin tots els, diguem-ne, els adobs compostos. Bé, ara estem parlant de la guerra d'Iran, no? Ja, tothom ja parla de l'urea. Com anirem a abonar els camps, no? Després, a finals del segle XIX, ve el guano de Xile, no? Però fins aleshores, la major part de la manera de portar nutrients a les vinyes i als camps era mitjançant els fems del bestiar, no? I bé, solament amb els fems ja pagaven l'estada del pastor. Normalment el pastor sempre ha estat una persona, diguem-ne, mítica, que tenia aquella capacitat d'entendre's,
bé, empàtic, no? Obert.
Exactament, no? Bé, era part del seu ofici. A vegades sempre explico, avui en dia un pastor socialment, ostres, és com si fos un personatge de segona o tercera categoria. Però t'explico aquesta anècdota. 100 anys enrere, quan algú es trencava un os o es feia mal o no sé què, no anava al cap, no? Anava el pastor que li posés bé a l'os. Vull dir-te, si t'hi fixes històricament, el pastor sempre trobava les verges, el que tocava el que a nivell...
Músic, també, no?
A,
era
a nivell musical, no?
Recordo un estiu que ens vas portar un pastor que ens va tocar la Manxa Borrega.
Exactament, no? Clar, és un personatge, si, si ens hi fixem, aquí al Penedès, clar, hi ha una cosa curiosa, no? Les zones de recepció hivernal, aquí a Vilafranca, teniu el Ball dels Pastorets, no? Com en molts altres llocs, no? I curiosament sempre es dona en llocs de recepció de ramades hivernals. I bé, el pastor, ja ho veus, és un personatge mític que està entre la vida social i una vida isolada, no? Per això és un personatge que és capaç de dir o argumentar coses diferents dels que veien les altres persones.
Mil i una anècdotes esquitxaran la presentació d'aquest llibre, Els camins de la transhumància, que ha coescrit el Joan Rovira i que el proper divendres 27 de març a les 8 del vespre es presenta al Centre Excursionista del Penedès acompanyat d'una petita exposició. Joan, estaríem hores i hores, un dia has de tornar.
Molt bé. Bueno, ja ho saps, moltes gràcies per convidar-me i per poder comentar, diguem-ne, als oients que hem fet aquest treball i que els convido personalment a poder-lo llegir i si van a caminar encara millor, no? Que podran gaudir de tot uns itineraris que es perden amb la nit dels temps, no?
Molta sort.
Gràcies.